No sé si heu fet propòsits d'any nou. El nostre és mantenir aquestes estones quinzenals amb el professor de filosofia, Pere Martí, que són com un petit parèntesi del brugit diari, un kit-kat, ens agrada dir-los a nosaltres. Molt i molt recomanables. Pere Martí, bon dia i ben tornat, nou any.
Molt bon dia i també molt bona entrada d'any. Però, mira, per encetar aquest primer programa de l'any, m'agradaria saludar una persona que em vaig creuar al bell mig del mercat de Vilafranca i que per primera vegada m'ha permès despejar una incògnita que algun cop t'havia manifestat. Hi ha algú a l'altra banda del micròfon?
Ens escolten,
estàs
realment?
Segur? Doncs sí, hi ha algú. I això, doncs, ho dec aquesta certa, doncs, gratificació a un amable oient que m'ho va fer saber, un amable oient que li desitjo, doncs, una molt bona entrada d'any, que també, també era exalumne i, per tant, doncs, per aquesta doble condició, doncs, molt... Molt agraït, i això és una bona manera de començar l'any, saber...
I tant, quina trempera, no?
Que algú t'escolta.
Que hi ha algú, que hi ha algú a l'altra banda.
Efectivament, és veritat. Com has dit, tocaria parlar d'aquests bons propòsits que sabem que no complirem, d'aquest nou any que continua sent igual que l'anterior, però això ja ho vam fer en un altre programa, i com que doncs, tenim moltes qüestions a tractar, i com que aquest any que acabem de passar, doncs... Déu-n'hi-do, va acabar bastant fort i sembla que el que es presenta no
promet,
es quedarà
promet.
Massa enrere. Deixem que comenci també amb un programa intens, un programa d'una certa densitat.
Molt filosòfic.
Sí, d'aquests que diem que doncs, són programes que no estan tan atents a la realitat immediata com a qüestions més, més de sempre, no? més de fons, tot i que sempre, evidentment, hi ha aquesta connexió amb això que ens està passant, perquè al final la reflexió filosòfica sempre parteix de allò que tens al teu voltant, això. Per molt lluny que després puguis anar a parar. Si ho recordes, i segur que ho recordes, fa altre dia, és a dir, l'any passat, ens interrogàvem sobre què ens fa ser humans, no? I debatíem com la nostra suposada superioritat basada en que nosaltres som sers racionals i els altres no, començava a entrar doncs, en crisi, perquè doncs, hi ha algunes màquines que fan coses que semblen bastant racionals també i fins i tot millor que nosaltres. Recuperarem aquest tema, que hi vam dedicar doncs, bastant de temps de reflexió, però des d'una perspectiva, com veuràs, una mica diferent. Perquè, clar, aquí la qüestió que caldria aprofundir és què volem dir quan diem racionalitat? Quan diem l'home és un ésser racional, què hi ha aquí al darrere? Pot ser que allò que ens fa ser humans no sigui, com deien en aquests anteriors programes, la nostra capacitat emocional o la nostra suposada espiritualitat, allò que ens semblava que podia separar-nos més de les màquines, sinó realment la nostra racionalitat, però que sigui una cosa que sigui diferent del que acostumem a pensar que hi ha al darrere d'aquesta expressió, racionalitat. Bé, deixem-ho de moment aquí i comencem la reflexió. I com a punt de partida et proposaré una expressió ben coneguda, que segur que has sentit usar en moltes ocasions, però que avui aprofundirem d'una manera especial. Aquesta expressió és: el somni de la raó produeix monstres.
Sí, i tant.
És una expressió que té el seu origen, sabeu, en un gravat de Goya. Una expressió, un temor, una sospita, que es va estendre especialment en les dècades dels 50-60 del segle passat, amb l'auge de l'energia atòmica aplicada a l'exèrcit i l'augment exponencial de potència que anaven assolint les armes nuclears. Justament, una mostra d'aquesta aprensió es recull de manera bastant realista en una recent pel·lícula, Oppenheimer, pel·lícula comercial, però de bona factura.
Ho està petant els primers grans premis
sí,
de la temporada.
De molt bona factura i comercial, però que aboca, de manera bastant realista, deia, l'època i els personatges més rellevants d'aquests avenços científics militars i com això desemboca en un pànic nuclear. Als anys 60-70 hi havia un pànic nuclear. La fi del món semblava que estava allà tocant a la porta. És a dir, es va anar estenent la sospita que com a conseqüència de la raó humana, la pròpia raó podia arribar a ser la causa de la pròpia destrucció de l'home. La raó produeix monstres. I ara voldria citar una altra pel·lícula. Avui vinc una mica cinematogràfica, però aquesta no és tan coneguda ni tan recent. De fet, segurament és molt desconeguda, però que pertany a aquella època, justament, en una pel·lícula de l'any 56. Una de les primeres pel·lícules que vaig veure de ciència-ficció, de fet, una de les primeres pel·lícules de ciència-ficció que es va fer, que avui alguns consideren un clàssic, tot i que el seu títol segurament no diu res a la majoria. Forbidden Planet, el planeta prohibit. Més enllà del seu valor intrínsec, a mi aquesta pel·lícula ja em va causar una impressió quan la vaig veure fa molts anys, no l'any 56, perquè jo encara no havia nascut, però sí que ja fa molt de temps. I si m'ha vingut a la memòria és perquè, tot i que és una pel·lícula, clar, evidentment, amb els efectes especials molt naïfs i el plantejament propi de la pel·lícula, però allò que vol expressar, justament per aquest caràcter tan simple, tan naïf, queda molt clarament posat de manifest. I justament en aquesta pel·lícula s'expressa això. Pot la raó generar monstres? Pot la raó ser el nostre principal enemic? Com va semblar que seria la bomba atòmica en la segona part del 20? Finalment, la intel·ligència artificial serà aquell monstre que definitivament es destruirà? Bé, continuem amb la pel·lícula. L'argument és un argument que després serà un clàssic. Uns viatgers espacials que van amb una nau a una missió en un planeta perquè doncs, allà doncs, hi havia una colònia que s'ha perdut el contacte amb aquesta colònia. Quan arriben, reben un missatge de perill. Ei, no baixeu, que això us podeu trobar amb problemes. Però quan aterren, hi troben una colònia aparentment molt pacífica. De fet, quasi paradisíaca. Tot i que amb una tecnologia molt avançada. Malgrat que doncs, hi ha una calma i un benestar que s'hi respira, són informats de que hi ha una força destructiva, monstruosa i que és implacable, davant dels quals no hi ha res, els atacs d'aquesta força, no hi ha res a fer, i que va destruir tota la colònia llevat de dues persones, un pare i una filla. Bé, els viatgers veuen que hi ha una tecnologia i el cap de la colònia els informa de que hi havia una raça d'una gran intel·ligència molt superior a la humana, però igualment l'obliguen a marxar amb ells, i just quan ha de marxar, la nau espacial és atacada per aquest monstre i les seves armes no hi tenen res a fer. Finalment no són destruïts del tot perquè de cop i volta desapareix. Ara ve l'espoiler i suposo que no...
No passa res, no?
No.
Des dels 50 del segle passat fins aquí.
Els que després vulguin veure la pel·lícula. Finalment els expedicionaris descobreixen l'origen del monstre i perquè va atacar tothom menys aquests dos sobrevivents. Resulta que els habitants del planeta, aquella raça tan extremadament intel·ligent, van desenvolupar una tecnologia d'una potència, d'un poder incalculable, però també van desenvolupar un altre avenç, que és que podien controlar aquesta tecnologia directament amb la ment. I això va ser la causa de la seva destrucció. Per què? Perquè això va permetre que els monstres de l'inconscient que tots portem a dins es materialitzessin en forma d'energia destructiva que va denorrear totalment a la raça i al planeta. L'únic que va quedar va ser la màquina que podia aquesta energia, com una espècie de màquina d'energia contínua, que finalment, quan va arribar l'expedició humana, aquest cap de l'expedició va aprendre també a controlar amb la ment. I justament això és el que va fer destruir tots els seus companys d'expedició i va estar a punt també de destruir aquesta missió que els venia suposadament a rescatar. Per tant, el monstre que destruïa els altres eren els propis somnis inconscients, els desitjos i pulsions inconscients que es projectaven, que es feien realitat a través d'aquesta energia, independentment de la voluntat, perquè com es veu en la pel·lícula, el protagonista està dormint mentre el monstre està atacant. Aquesta seria la moralitat, una moralitat realment simple però efectiva. La raó si troba un mitjà a través dels quals els monstres del seu inconscient es poden projectar a la realitat, destruirà tot allò que trobi. El somni de la raó produeix monstres. De fet, en la pel·lícula apareix una imatge que reprodueix el gravat, amb el...
De Goya.
De Goya, amb el protagonista dormint. Però el missatge és aquest: compta amb la nostra raó, perquè el protagonista no és un malvat, no és un, és algú pervers o violent, és pacífic, fins i tot és un savi. Però, malgrat això, la seva raó és un perill mortal per tots els altres. Bé, veiem com aquí se'ns fa un advertiment que connecta amb els clàssics. Bé, amb alguns clàssics, perquè hi ha uns clàssics que ens diuen, són la majoria, ens diuen, compte amb les passions, no ens hem de deixar endur per les passions a risc d'haver-nos de penedir després. Però n'hi ha d'altres, i molt antics, tan antics com el Gènesi de la Bíblia, que ens diuen justament el contrari. El pecat més antic i greu que pot cometre l'home és la supèrbia del coneixement. Perquè quan Adam i Eva són expulsats del paradís, que és el primer passatge del Gènesi, després de la creació, normalment es fa referència a la poma, a la serp, perquè les dones sempre porten l'home amb el borràs i tot això, però molt poques vegades s'assenyala allò que és fonamental, que és què simbolitza l'arbre. La poma és el fruit d'un arbre, i aquest arbre què simbolitza? Simbolitza el coneixement. És l'arbre del coneixement del bé i del mal. En definitiva, menjar d'aquesta poma, d'aquest arbre, és voler saber, voler ser com Déu. I aquest és el pecat fonamental de supèrbia. És a dir, és el pecat que porta la infelicitat i les penalitats a tota l'estirp humana. Tota la història de l'Església, evidentment, veurem com el coneixement sempre ha estat quelcom sospitós, perillós, pecaminós. Per tant, a diferència del que ens diuen molts clàssics, com també en aquesta pel·lícula actualment, n'hi ha que ens adverteixen. Compte en deixar-se portar per la raó, a risc d'haver-nos de penedir després. En què quedem? Bé, per continuar aquesta línia de reflexió, ara voldria citar una obra de traducció recent, tot i que és ja fa més temps, Prim i gruixut, del filòsof nord-americà Michael Walzer, que va auspiciar en Jordi Graupera. I d'aquesta obra, en Jordi Graupera en treu aquesta conclusió. Diu, queda clar que, i ara cito, no és cert que siguem capaços de construir una versió del tot racional del bé polític o moral. Quan la raó pretén construir una idea de justícia, en surt una mena d'autoritarisme que molt ràpidament es torna totalitari. Això és així perquè, com ja va advertir el mateix Kant, la raó no és capaç d'entendre's a ella mateixa. Pot entendre moltes coses, però no la pròpia raó. Aleshores, en nom de la racionalitat, i fem passar en aquestes pretensions de justícia el que són els nostres punts cecs, les nostres ambicions, les nostres lleialtats. Si deixem les qüestions ètiques exclusivament en mans de la raó, la història recent ens mostra que podem concebre els monstres més terrorífics. I aquí acabem la cita. Però podem afegir el genocidi industrialitzat de tota una ètnia. Després de l'Holocaust, que va constituir això, la racionalització extrema del genocidi, ja estem vacunats davant del sotmetiment de la justícia a la mera raó. L'aplicació estricta de la raó, estrictes mesures dissenyades de forma estrictament racional, no és garantia de justícia. Al contrari, pot esdevenir la materialització de la pitjor indignitat humana. Llavors, què hem de fer? Què ens diu Primer Gruixut que cal fer? A què hem d'afegir la nostra racionalitat? O bé ens hem de deixar caure en mans del sentiment? De l'emoció, de la passió, no és això contra el que ens havíem de protegir? Bé, per continuar en aquesta ruta, abordarem el que ens diu un altre clàssic, David Hume, filòsof dels més interessants de la història de la filosofia, que en el segle XVIII ens deia una cosa molt senzilla, però realment impactant. La raó no és més que un mer instrument al servei de les passions, perquè les passions és l'únic que ens mou realment a actuar. La raó per si mateixa no té cap força. L'energia que ens mou a actuar, tota l'energia del nostre psiquisme, i si no em vols dir psiquisme, digues-li ànima, procedeix de les passions, dels sentiments, o, si ho vols, en la terminologia psicoanalítica, del nostre inconscient,
Embolica que fa fort.
D'aquella part del nostre psiquisme on hi ha el combustible, la caldera, que transmet l'energia per l'acció. Passa que en l'inconscient, clar, Freud hi descobria tots els monstres amagats, els traumes pertorbadors, els nostres desitjos inconfessables, la nostra part, en definitiva, demoníaca, aquella que ens porta sempre al bord del descontrol. I per això sempre estem patint tant, no? No se'ns desbordi la caldera, ens deixi mal cul a l'aire de les passions davant dels ciutadans responsables, civilitzats i reprimits. És clar que en el segle XX tots som fills de Freud i dels seus traumes i repressions, però realment és així. Hume no era tan pessimista. No és que fos ni un geno, ni molt menys. Era un escèptic en moltíssimes coses, però ell estava convençut de que la passió fonamental que ens guia és la simpatia, el que avui en diríem empatia.
És més esperançador.
I ho deia molt convençut, perquè diu... Els humans ens fa repugna veure el mal i fer el mal, especialment els indefensos, els nadons, els avis. Però això és així, i si no fos així, l'espècie humana s'hauria extingit. Si no tinguéssim aquesta tendència natural a protegir els indefensos, ja fa temps que haurien desaparegut. Per tant, això no és una opinió, és un fet. Això coincideix amb el que deia un altre gran precursor del romanticisme, el senyor Rousseau, la tesi del bon salvatge, la bondat natural de l'ésser humà. El que passa que Rousseau atribuïa tots els mals a la societat, que es pervertia aquesta tendència natural de l'ésser humà. I aquí hi ha una diferència important entre els dos, no? Perquè Hume deia la bondat natural, l'empatia, si vols dir-ho així, és el fonament de la societat. Per tant, no és l'estat qui perverteix això. Bé, ja que hem parlat del romanticisme, permetem un moment parlar d'aquesta època, perquè el romanticisme és el moment en què el sentiment ascendeix a qualitat suprema de l'ésser humà. Pels romàntics, el sentiment és l'únic camí a la veritat i a l'absolut. Potser no estem totalment dins d'aquesta òptica, però déu-n'hi-do el que hi som encara. Alguna altra vegada hem comentat, i avui ho reprenc, que quan depèn d'una decisió molt important, a què fem cas? Per exemple, quan ens volem casar. Així que això està una mica passat de mal, però encara la gent es casa.
Te'n faries greus.
Què ens sembla millor, o més autèntic, o més moral, fins i tot? Fer-ho per amor o per càlcul racional? És evident que tothom dirà, no, home, això s'ha de fer per amor. Llavors, què passa? Quan arriba el moment decisiu, la raó no serveix? No ens en fiem? O és que reconeixem que al final són sempre les passions el que ens porta a prendre decisions, el que ens mou, com deia Hume, i la raó és un mer instrument al servei d'aquestes finalitats emocionals, ja sigui aconseguir la noia estimada, la medalla d'or olímpica o el descobriment científic del segle. Fem un pas més en aquesta cerca d'una manera diferent d'entendre la racionalitat. I ara citem un antropòleg que en el seu moment va tenir molta, molta anomenada i està en un cert oblit, és Edgar Morin. Fa poc que va morir, que és contemporani. Edgar Morin va proposar una nova manera d'entendre la racionalitat i la naturalesa humana. Diu, allò que normalment atribuïm pròpiament a l'ésser humà, que és el sapiens, que afegim a la nostra arrel biològica homo, això hauríem de superar-ho i hauríem de convertir-lo en sapiens demens. Perquè la nostra racionalitat no és igual a allò que ens ha intentat transmetre la il·lustració i la tecnociència. No és una racionalitat tecnocientífica, instrumental i lògica matemàtica. És molt més. Això és una part només, però n'hi ha una altra part. Una altra part que és la festa, el mite, la desmesura, fins i tot la demència. Això és indestriable de la nostra racionalitat. Ja va intentar, com a més de segle passat, es va intentar formalitzar el llenguatge ordinari i treure tot el que eren ambigüitats, imprecisions, errors, per deixar només exactament l'esquelet d'allò que era absolutament vertader, indiscutible, matemàtic. El resultat va ser el positivisme lògic, el neopositivisme, això encara funciona, encara té una certa vigència, però hi ha dos fracassos fonamentals. Bon, continuem usant el llenguatge en totes les seves imprecisions i ambigüitats, per això no se n'han sortit. Dos, un dels seus més conspicus representants, Ludwig Wittgenstein, d'aquests que també he de citar, no? Wittgenstein, va ser dels més radicals. En la seva obra més coneguda, però poc llegida, Tractatus Logico-Filosoficus, arriba a la conclusió de que l'únic que pot parlar de la veritat és la ciència, i com que només en pot parlar la ciència, la filosofia ha de callar, i per tant va estar callat. 10 anys, déu-n'hi-do per un filòsof, té un mèrit. Però al cap de 10 anys...
S'hi va repensar.
S'hi va repensar i va dir, però, a veure, de tot allò que ens importa als humans, l'ètica, el bé, la justícia, l'art, la ciència no hi té res a dir. No hi té res a dir. Per tant, caldrà dir-hi alguna cosa. Algun altre cop ja t'he comentat que la intel·ligència humana, ho hem comentat en aquest programa, consisteix en separar-se de la situació vivencial, dels estímuls que tenim en aquests moments, que si en fem cas, normalment no ens equivoquem. Però quan projectem vers el futur, clar, podem fer coses fantàstiques o absolutament errònies. Si tenim unes llavors de cereals, les podem menjar, com faria qualsevol animal, i a cap d'un temps morirem. Les podem plantar i ara passarem gana, però després tindrem una gran abundància i podrem sobreviure. O les podem oferir en honor als déus, en el qual doncs ara passarem gana i després també. I algú dirà, oh, és que això és molt irracional fer això. No, no, oferir les llavors en honor als déus, absolutament racional. No hi ha cap altre animal que sigui capaç de fer això.
Que faci una cosa semblant.
Això és producte de la nostra, tant com l'altre. Per tant,
necessites un pensament elaborat per fer aquesta tria.
Hem de ser, hem d'entendre que la nostra racionalitat sempre va conjunta amb aquesta possibilitat d'estimbar-se. I, per tant, que això d'una seguretat, d'una raó tecnocientífica, lògica, matemàtica, no funciona. Bé, o que potser per aquí poden venir realment els monstres, no per la nostra equivocació ontològica. Bé, se'ns acaba el temps, no tenim temps d'arribar a perfilar totalment aquesta conclusió, però realment una intel·ligència artificial seria capaç d'entendre la ironia? És a dir, quan jo estic dient una cosa i el significat de les meves paraules són exactament el contrari del que signifiquen les meves paraules, no sé, podem descodificar en llenguatge tecnocientífic la felicitat, l'autorealització, la pau espiritual, l'ataraxia? Jo de moment no ho he vist. I per tant, es pot parlar autènticament de racionalitat, una racionalitat que no et permet comprendre i abordar allò que és el més important per nosaltres? Com diuen en les pel·lícules, ja que avui estem en el terreny cinematogràfic una mica, to be continued.
Continuarem.
Continuarem en un altre programa.
Moltes gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. La Basílica de Santa Maria afronta la tercera fase de les obres de restauració abordant la façana nord i amb una inversió de 963.000 euros de la Diputació de Barcelona. Divendres al matí es presentava la nova fase de rehabilitació de la Basílica de Santa Maria i el seu finançament en una roda de premsa. Es tracta del projecte bàsic de restauració de la façana nord i la rehabilitació dels espais adjacents a la Capella del Santíssim, el que constitueix la tercera etapa etapa del pla director projectat l'any 2012 i articulat a través de la Comissió Santa Maria 2020. La façana nord és la que dona al Palau Baldà. Aquesta tercera fase es pot tirar endavant gràcies a una inversió de la Diputació de Barcelona de 963.000 euros, 450.000 aquest any i la resta l'any vinent. És el primer dels 47 projectes amb finançament de la Diputació previstos a l'Alt Penedès. Queixes a Calafell per l'increment del preu del bus escolar. La pujada de preu doblega la tarifa que hi havia. Pares d'escolars de Calafell mostren indignació per l'increment del cost del bus escolar sense una notificació prèvia a les famílies, diuen. Els denunciants expliquen que s'han adonat de l'augment del preu quan ha quedat reflectit en els càrrecs bancaris. Afegeixen que la pujada s'ha fet a mig curs. El bus escolar en municipis com Calafell, amb diverses urbanitzacions allunyades dels centres escolars, és imprescindible per a les famílies, ja que no hi ha altres alternatives de transport públic. Els pares han activat una campanya per reclamar a l'Ajuntament que revisi la decisió, tenint en compte l'impacte que suposa per a les famílies aquest increment no justificat, diuen, i que és superior a l'IPC. Tall temporal de circulació de vehicles en el tram inicial del carrer Major de Sant Miquel. Després de resoldre una avaria important a la xarxa d'aigua del carrer Major de Sant Miquel, l'Agència Catalana de l'Aigua ha comunicat a l'Ajuntament d'Olèrdola que continuarà tallada la circulació de vehicles en el tram inicial del carrer. El tall de circulació es manté per tal de garantir que s'asseca correctament la pavimentació en la cruïlla entre el carrer Major i el carrer Josep Tarradellas, lloc on es va registrar l'avaria. Només hi podran accedir els veïns del carrer. Es preveu que ja es pugui circular de nou amb normalitat a partir del dijous al matí. I acabem parlant-vos del 25è cicle Cava Jazz, que arrencarà el 27 de gener a Font-rubí. El municipi penedesenc escalfa motors per arrencar el 25è Cava Jazz. Es tracta d'un dels cicles més consolidats del territori que, de gener a maig, programa 6 cites on es marida jazz i cava. Emma Fernández Van apujarà el taló d'aquesta edició el proper 27 de gener. La segona cita, la del 24 de febrer, du el segell de Coco Gen and the Tonics. I la tercera, el 23 de març, la protagonitzaran Los Mambo Jambo Orchestra, el professor Cunningham, amb His Old School. Ocuparan l'espai el 27 d'abril i tancaran el cicle Stromboli Jazz Band el 25 de maig i l'Escola de Música en una festa final un dia després. Totes les propostes, a excepció de la darrera, seran a les 11 de la nit a la sala d'actes del Centre Recreatiu La Cooperativa de Font-rubí i compten amb un llistat de preus i packs que es poden consultar ja a www.fontrubi.cat.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Hem començat setmana avui i a les acaballes del programa i dels continguts d'aquest dilluns retrobem la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que serem nosaltres cada 15 dies i que retrobem després de festes. Bon dia.
Bon dia. Aquí cabalgant amb el nou any.
Aquí estem, aquí estem. És una mica la travessa del desert, eh? Totes aquestes setmanes que tenim per davant després de Nadal.
15 dies d'estreno d'any i aquí estem.
Costerut.
Sí, sí. Sí, sí. Anem fent.
Avui ens proposes parlar del ritme de la vida, dels canvis.
Sí, sí. És important, a veure, és cert que estem canviant contínuament, però també és cert que hi ha cicles en els quals surt allò dels propòsits i aquelles coses de començar el nou any. També és veritat que no és solament a principis d'any, sinó que també es fa a la temporada de setembre, quan comencen les temporades escolars o esportives, d'acord? Aleshores,
potser més cara, eh?
Sí, potser més, perquè com ha estat eminitzat molt el tema escolar i dintre del món esportiu, que jo també porto en temes de psicologia de l'esport, doncs són començaments de temporada i és important, perquè és veritat que la preparació comença a les èpoques de setembre i tal, i després les competicions més fortes, vull dir, ja hi ha alguna abans, però després ja es desenvolupen al llarg de l'any, perquè realment hi ha un temps de preparació. Amb l'escola se li diu primer trimestre, vale? I se li diu entrada a col·le la setmana primera de tantes i a l'escola primària, a l'ESO, o a batxillerat o a la universitat. Vale? En qualsevol tema, a nivell d'estudis també. A nivell de feina, tres quarts de lo mateix. Te'n vas de vacances i comença la temporada també a partir del setembre. És veritat que, tal com està la societat avui en dia, tenim diferents èpoques de vacances, però encara continuen siguent les més macro a la zona d'estiu.
L'estiu pesa.
Juny, juliol, sí, sí. Agost i setembre, perquè és la franja aquesta és la que s'agafa més. Després, amb el canvi climàtic, ja veurem
com acabem, no?
Com acabem, però bueno, de moment va per aquí.
Aleshores... Sí, com sigui, sí que l'inici d'any és un moment d'introspecció, no? De preguntar-te coses, de pensar en canvis, de fer propòsits, una miqueta de tot aquest rau-rau.
Sí. I de decidir quin és el ritme que estàs portant.
El ritme, m'agrada.
És una mica
més... No tant els objectius i els propòsits, sinó el ritme.
El ritme de la teva vida. Per on estàs anant, què és el que pots fer, és un concepte més musical, més esplaiant de dansa, de música, però és el ritme, és com estàs portant les coses. Si estàs còmode o còmodo amb el ritme que tu estàs portant i què és el que vols, què és el que desitges, potenciar, millorar i no solament, he d'anar al gimnàs, no, és tu, com et sents i
no
com...
No tant canviar com sí. Què passa, no?
Exacte, sinó valorar en quin punt estic i com vull seguir portar aquest ritme, si vull un ritme més de jazz, de blues o el tam-tam africà. Aleshores, anem a buscar quina és la cadència, plap, 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 com jo em sento més còmode o més còmodo amb el ritme de la meva vida. Aleshores, és important, perquè comença el mes de gener. És veritat que l'hivern, que és l'època d'hibernació dels ossos, és on estan parats i recuperant les forces. És com que també... Abans se m'ha escapat la tardor perquè és a l'inici del setembre, és també l'altre procés en el qual una et satura una mica. Fixeu-vos que els nostres ritmes no van tan lluny dels ritmes circadians o els ritmes naturals de la vida.
De la natura. Ens hi hem allunyat, però hi són, no?
Sí, hi són, perquè som natura nosaltres. Aleshores, és un bon moment, ara on estem aquests primers 15 dies, o en aquest moment d'aturar, d'observar, hi ha coses que... agafen un ritme més frenètic més endavant, ara és com que estan més aturades i en el món empresarial també. Vull dir, en general, no diem que hi hagin excepcions, però sí, amb les escoles d'administració d'empreses ho comentàvem molt, també que és un moment en el qual hi ha com una mica d'aturament, vale? Inclús amb els estudiants, que hi ha el febrer, gener, febrer, hi ha aquells espais que a França ja són les vacances de febrer, que aquí es va intentar fa temps i van fracassar.
La Setmana Blanca.
Clar, Setmana Blanca, perquè se li donava als alumnes, però no se li donava als pares. Aleshores, em sembla que, bueno, és com sempre això, ja ens ocuparà un altre temps, però és allò que els polítics no pensen en global, sinó volen donar coses per guanyar punts, però no se n'adonen que és un treball més de polítiques socials molt més englobadores. Aleshores, això és important perquè és el moment en què nosaltres podem parar mentalment, no parem, estem seguint fent coses, però diem, vale, com vull portar-ho? Em sembla bé? Vull afegir això? Vull posar allò? Com em sento amb mi? És parar i valorar quin ritme estic fent.
Toca introspecció.
Sí, és que senzillament podem fer-ho. Us convido a fer-ho perquè és un moment en què la situació ens pot permetre fer-ho.
L'exterior no ens crida tant, no?
Exacte.
Estem més recollits a casa.
Exacte, quedes més tancadet, a la caloreta a casa, si tal, vull dir, una mica més parat el ritme, seguim fent exercici, qui faci exercici, però a l'hora de la veritat, aquella sensació d'estar amb caliu, doncs és un moment d'aturament, és un moment de saber què vull incorporar i què no vull incorporar a la meva vida i com em projecto, quins canvis puc utilitzar, perquè contínuament estem canviant. Si jo no decideixo quins canvis faig, hi haurà canvis que es faran. i que segurament no els hauré decidit jo, perquè el meu entorn també canvia i jo m'harmonitzo. I llavors aquests canvis els vaig assolint, perquè de cop i volta jo anava a fer pintura al centre d'aquí al costat i em treuen aquest centre i tinc que buscar un altre lloc i tinc que fer un canvi. O sigui, si jo no el faig, a vegades l'entorn fa que jo faci aquests canvis i tinc que buscar un altre recurs, o em compro ja les pintures, ho faig a casa i busco una altra cosa diferent de les pintures però que m'acosti a aquesta activitat que jo fa temps que volia fer i ara pues, no faig pintures i no faig dibuix perquè és el que tenia més a prop. Ostres, no se m'havia acudit mai fer dibuix, no ho he decidit jo, però les circumstàncies m'han portat. El que sí que és veritat és que quan jo valoro el ritme de la vida faig com una obertura mental a dir, escolta, escoltar com batega el món, escoltar com estan bategant les coses al teu voltant i quin és, no sé, el batec que t'agrada més acostar-te, perquè potser si no parem no ens donem compte. És com parar al mig del bosc i escoltar. Escoltes el soroll dels arbres, escoltes els ocells, que a més tenen diferents cants. Vull dir, no fa falta ser un expert en ocells per donar-te en compte que uns diuen una cosa i uns altres diuen una altra. No sé què diuen, però se parlen diferent. I és curiós perquè és l'observació i és el parar. També quan parlem de tècniques de relaxació vol dir parar i escoltar i sentir-te que para el soroll intern. Aleshores, ara parem, escoltem el ritme de vida i parem el soroll intern i posem un amplificador com quin és el so que hi ha a l'exterior i què és el que realment m'agrada fer. Típiques coses de no he fet mai exercici físic. Vale, però vols fer-ho o creus que has de fer-ho? És per això que diem parem el ritme. Vull dir, escoltem el ritme o que...
Home, des de fora, des de l'exterior, tots els inputs són has de fer exercici
físic. Clar, aquí és on ens estem equivocant. Per això el llenguatge en el qual ens parlem a nosaltres no ha de ser una obligació. Per això hem de parar i escoltar el ritme de vida que estem portant. Jo m'estic obligant a mi? O hi ha coses que jo vull fer? No és el mateix que jo digui he d'anar al gimnàs que digui vull anar al gimnàs. Llavors, a l'espai, senyores, senyors, nois, noies, és mental. Si jo no agafo un calendari i dic a veure quins horaris puc posar-ho, em va millor a zones de matí quan acabo la feina, abans de la feina, zones de tarda, quan... o agafo els dissabtes i ho faig. Dissabtes, jo he de ficar-ho mentalment. Diu, és que no m'hi cap.
Sí, o sigui, sí. Primer paro, m'escolto, decideixo si aquest ritme és el que m'agrada o no.
I què vull incorporar.
Què vull incorporar, què vull canviar, digue-li propòsits, digue-li canvis...
Però amb un llenguatge de desig, amb un llenguatge de voler...
Però
amb
perquè
un llenguatge...
realment em ve de gust.
Sí, no,
i aleshores ve quan trec paper i llapis...
Sí, paper i llapis i escriure.
I ho calendaritzo, negre sí. Sobre blanc.
Sí, i a més flexible.
Perquè... O sigui, no hem de ser molt estrictes aquí.
No, perquè si som estrictes no ho farem. Tingueu...
Vull dir, fracassarem, no?
El que ens està escoltant ho sabem, ens han passat a tots, Sílvia. Vull dir,
sí, sí.
Posem coses rígides...
Quantes quotes de gimnàs s'han pagat.
Clar,
i no ens han vist el pèl.
Clar, fem un estudi, l'Associació de Psicologia, dels gimnasos que es mantenien gràcies a la gent que no anava al gimnàs. Vam fer un estudi. Hi havia unes quotes que s'estaven pagant de gent que no usava al gimnàs, perquè és que es tenien al gimnàs però no l'usaven.
O que comences, això, al setembre o al gener
i després
i dures
sí,
un telenotícies.
Exacte. Per tant, l'important és timinitzar en un espai, dintre, calendaritzar mentalment. No ho fas per fer-ho físicament només, no, mentalment. I dir, si no vaig a aquesta hora al dematí, quin dia més a la setmana tinc? Ah, vale, quan acabo aquest dia, al migdia. Vale, quin dia més tinc? Ah, vale, aquest altre. O sigui, tinc tres opcions. O sigui, de les tres opcions jo em proposo anar un dia al gimnàs, o anar un dia a pintura, o anar un dia a l'activitat que jo m'afegeixi aquí, vale? Aleshores, ja tinc tres forats que puc jugar. A lo millor vaig tres dies, a lo millor vaig dos, però almenys un el faré. Almenys un el faré. La flexibilitat és això el que em dona. I després, si de cop i volta dic, bueno, també tinc l'opció de poder anar els dissabtes, ok? Vale. Quan busquem coses que són més rígides, ens costa més. Perquè és que aquella activitat només pot ser aquest dia a tal hora. Vale. Si m'apunto, que no em cabregi cada vegada que no puc anar, per algun motiu. Per tant, una cosa...
Clar, aquesta és l'altra. No ho fas... Però a sobre t'empipes amb tu mateixa, no?
T'empipes i, a més, el pitjor...
O et sap greu.
Sí, t'empipes i si fos només empipar-te i se't passés, però t'empipes i et sents culpable. Perquè penses que no ho faràs. No ho fas, però dius, és que ho he fet, m'emprenyo, m'empipo, i resulta que entro amb aquell sentiment de culpabilitat que jo sempre hi dic que ha d'anar fora de l'equació, perquè la culpabilitat és sentir-te molt malament, com que fas les coses molt malament, però no buscar solucions. és sentir-te malament per sentir-te malament. Aleshores, si no hi has anat, serà per alguna cosa. Busca quin és l'argument i intenta visualitzar la setmana següent a veure si pots compensar-ho i anar-hi. Per tant, si avui no hi he anat i alguna cosa ha passat, és que ja està bé, és que m'he distret, vale, molt bé. Vull dir, rondina una mica amb tu, però poquet rato, perquè si no t'ho creuràs.
Justet,
vale? Justet, que això ho diem molts cops. Aleshores, després, pensa en quina és la pròxima actuació. La setmana que ve tornes a tenir aquesta activitat, d'acord, doncs mira, a veure quines possibilitats tens d'acostar-t'hi i anar-hi. Vull dir, proactiu, cap endavant, no cap enrere i culpabilitzant-se.
I ser llavors realista, no?, quan fixes aquests canvis,
sí, per
aquests
això dèiem
objectius.
Exacte.
Tu parlaves de flexibilitat.
De flexibilitat amb un calendari.
I també aquesta dosi de realisme.
Clar, perquè
potser és que començo amb un dia a la setmana i si la cosa va bé
ja
augmentarem,
afegiré,
no?
Sí. Per, he dit començar un dia a la setmana i et deia busquem tres oportunitats durant la setmana.
Per tenir-ne almenys una.
Clar, per què? Perquè aquesta és la flexibilitat. De dir, bueno, si aquest dia no puc, llavors vaig a aquest. Ara jo explicava, si és una activitat que dius, bueno, és que a mi només em diuen aquest dia que puc anar, doncs aprenem a no sentir-nos culpables i a no dir, ostres, que clar, estava cansat i al final no he anat. Vale, si estaves cansat o cansada, has decidit no anar? Sí. Vull dir, hi ha una part de mi que no volia anar. Doncs ja està, ja no li donis més voltes. No ens culpabilitzem, sinó no hem anat. Què vols fer? Vols deixar l'activitat? No. Vale, doncs pensa en la propera. I el que no fas en una setmana ho fas en un mes, i el que no fas en un mes ho fas en tres. Vull dir, la freqüència de l'entrenament et dona una habilitat. Si tu, en vez d'entrenar tres cops a la setmana, entrenes un cop a la setmana, trigaràs més en agafar l'habilitat, però l'agafaràs. Aquest és el que ens ha de quedar clar.
Has començat parlant del ritme de la vida, que ens escoltéssim, a quin ritme volíem anar. I si volem canviar el ritme, si els canvis que volem introduir són més psicològics, més emocionals, haig d'aprendre a dir que no, haig
és
de baixar ritme, com ho portem a terme en aquest cas?
El ritme, entrenant-se. Vull dir, si el que avui és no patir tant o reaccionar diferent a les coses, busquem recursos. Hi ha professionals psicòlegs, hi ha informacions que podem buscar. Hi ha exercicis que potser ja sabem perquè ens els han dit i no els estem practicant, que això també em passa amb gent que estem treballant i que em diu, ai, és que m'he oblidat de... Perquè no solament és parlar a la intervenció, és que tu també entrenis. Les neurones s'han d'entrenar. Vull dir, amb esport s'entén molt, molt clar. Els hi costa més a la gent quan treballem al despatx i diuen, ah, clar, ho he vist. Sí, sí, ho has vist, però ara hem d'entrenar perquè tens un hàbit a actuar d'una forma i ara has vist que és millor actuar d'una altra, però sempre ens sortirà a l'esquema anterior, perquè el nou no el tenim entrenat. Per tant, hem d'entrenar perquè a vegades entri un o l'altre, un o l'altre. I a vegades, a base d'entrenar, doncs el que acaba succeint és que va entrant el que tu vols.
El canvi.
El canvi, ja està. Però hem d'entrenar, si no entrenem...
I això vol dir que ens hem de programar, no?, d'alguna manera.
Bueno, entrenar. Entrenar és a dir, vull dir, són coses que a vegades les hem de posar doncs, abans d'anar a dormir o a vegades, doncs, per exemple, entrenar a notar el teu cos que està relaxat. Ara nosaltres estem aquí parlant, sentades, i de cop i volta, perdó l'expressió, però com tenim els glutis? Com tenim el cul? El tenim apretat? Ai, potser sí, no em donava compte, no?
No en som conscients,
com
no?
Tenim la mandíbula? O sigui,
la postura, no?
Exacte. Fer una tensió... Són exercicis que són simples i que els hem d'anar com incorporant. Vull dir, això és un exercici de percepció de tensions, eh? Perquè la tensió ens produeix cortisol i no ens dona endorfines. Aleshores, a l'afluixar una mica ens deixa el cap més fresc per poder pensar millor. Aleshores, és com el recipient, que el poses còmode i les imatges, les idees, les paraules surten molt més fluides. Aleshores, això són exercicis senzills que s'han d'incorporar.
En el dia a dia.
Més que programar, ho dic perquè, per utilitzar una paraula, és ser una mica disciplinat o disciplinada en entendre que quan busquem recursos psicològics, doncs potser per no explotar tant, quan em diuen coses, dic, ai, vull dir, no sé per què exploto, vale, doncs bueno, hem de buscar el per què, si vols, i entrenar el no reaccionar, però has d'entendre el per què, si no, no canviarem. Perquè hi ha una frase molt interessant que diu, si vols que algú t'escolti, primer l'has de comprendre. I si tu et vols escoltar a tu, primer t'has de comprendre. Perquè no pots començar a canviar una actitud quan resulta que té un sentit que no saps quin és.
Per tant, aquí cal un treball psicològic.
Per això. Llavors cal que esbrinis exactament per què reacciones d'aquesta manera, ho acceptis, i llavors és quan pots implantar qualsevol canvi. el fet és acceptar-se incondicionalment, perquè tot el que fem ve d'algun moment, de la nostra història, de l'aprenentatge amb la gestió emocional, de l'aprenentatge a viure, de defensar-se de segons quines situacions, que utilitzem esquemes que hem viscut a casa o els que ens han sortit en aquell moment. I a vegades arriba una data en què són caducos, que no em serveixen, que dic, jo no sé per què faig això, perquè a més em cansa i em desgasta. Jo no sé per què crido quan em diuen no sé què. I diu, pues, si no cal, l'altra persona que tinc al costat diu, per què em crides? I dius, ai, no ho sé. Perquè m'he acostumat o perquè en una situació diferent amb el meu procés educatiu, a casa, a l'escola, amb el meu germà, amb qui fos, doncs jo he après un hàbit emocional i reacciono així. I aleshores dic, potser no em cal, no? Perquè ara no hi ha ningú que m'estigui cridant més del compte i jo no tinc per què aixecar. I et dones compte i pots utilitzar un canvi. Però, clar, és important entendre-ho.
Entendre-ho, ser-ne conscient i a partir d'aquí entrenar, que deies.
Exacte. I és per això el ritme que ens interessa. També no voldria que oblidar que també el concepte de posar el ritme és que a vegades portem un ritme frenètic innecessari. A vegades jo faig broma o a vegades he dit a algú és que no sé per què sempre vol anar ràpid. Diu, pues pregunta-li si tan ràpid vol per arribar a morir-se abans. I clar, vull dir, quan ja li posem una mica d'humor, perquè dius, a veure, és veritat, per què hem de córrer tant? O sigui,
perquè
correm.
Perquè la societat corre.
Clar, però
i si
correm,
no quedes fora.
Arribem a objectius, tenim que fer uns altres, aleshores sempre estem corrent. Per què, exactament? Perquè no hi ha ningú que, si tens una rivalització, si tens un atleta al costat que està corrent una marató, que encara les maratons l'important és arribar, no solament arribar el primer, perquè hi ha molta gent multitudinària que fa maratons, però t'ho imagina't una carrera de 100 metres de natació, bueno, doncs, vale, cal córrer nedant, vale? Per arribar el primer, d'acord, però ja està. O sigui, no sempre corre. Igual la frase aquella, que em sembla que algun cop la devem haver comentat, d'un pare que la nena li deia, posa't a dormir, però ràpid, i no et moguis. I dius, perdó? Anar ràpid a dormir i no et moguis? Doncs la veritat és que a mi no em deixa gens relaxada, no?, per poder-me dormir. Bueno, doncs al final, com estàvem treballant, doncs al final aquella nena va poder somriure, va poder entendre... El pare va acabar somrient perquè ho vam treballar amb el matrimoni i deia, clar, és veritat, no podem anar ràpid. Vale, ja està. Però clar, si no ho treballem, aquella nena es queda quieta, tiesa, i el que feia, que al final ens ho va dir, era esperar-se que el pare sortís de l'habitació per poder-se moure. I es quedava tiesa allà. I el pare, quan es pensava que ja estava adormida, s'anava de l'habitació i llavors ella es posava a moure, ¿vale? I llavors desdormia i tal. Clar, són conceptes. El ritme, per què hem d'anar a aquest ritme? Em pregunto. Necessitem anar corrent tant? Ens estem perdent coses a la vida? O potser val la pena suavitzar el ritme que estem portant i veure què podem incloure per disfrutar i gaudir més de la nostra vida? Potser el missatge és aquest. No quins propòsits tenim, sinó què és el que em farà disfrutar més, quines coses puc incorporar. A vegades ens centrem feina, casa, casa, feina, família, i dius, bueno, i aquí al mig puc incorporar alguna cosa que em doni vidilla, que em faci canviar el ritme, que em faci aturar el temps, que de fet va per aquí, puc aturar el temps, vol dir que canvio el ritme. Estem sempre corrents, arribo a casa i tinc que fer el dinar, arribo allà, tinc que fer el sopar, arribo a la feina, tinc que fer allò, arribo als nens, vull dir, un moment, respirem fons. Com vull que sigui el meu ritme a partir d'avui i com vull disfrutar de la meva pròpia vida.
El nostre ritme és quinzenal. Per tant, d'aquí dues setmanes retrobem la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Gràcies i bona setmana.
Bona setmana i bon any per tothom. I've had my fill, my share of losing,
and now as tears subside. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
us agrada com sona és Kenya Grace cantant Strangers. Amb ella podeu complir un dels propòsits que us suggeríem a inici de programa a les 9 per obviar aquest Blue Monday i aquest dilluns trist i depressiu. Us hem proposat quatre idees. Escoltar la ràdio, fer allò que et fa feliç, sigui el que sigui, escoltar una cançó que t'agradi molt, a la millor heu descobert ara aquest Strangers de Kenya Grace i podeu tornar, o escapar-vos una estoneta i gaudir de la natura o de les vinyes que tenim a tocar arreu del Penedès. Gràcies per ser-hi i fins demà.